us parla aquesta hora Mercè Raga i Sara Cruz novament. A partir d'ara el primer cafè de Ràdio Estel, com cada divendres, comentarem totes les novetats cinematogràfiques amb l'Àlex Vintró. També parlarem avui de nutrició i salut amb la Maria Josep Rosselló, on parlarem de les dietes i intoleràncies alimentàries vinculades a atenció amb el grup sanguini. També presentarem el festival Dona la Nota, un cicle de concerts benèfics organitzats per l'obra hospitalària de Sant Joan de Déu. Tot això i més tot seguit a la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel. Però abans, aquesta hora, la Sara Cruz ens posa al dia amb els titulars més importants d'aquesta hora.
Nova topada institucional entre la Generalitat i el govern espanyol. El president Artur Mas ha decidit no assistir a un acte previst a Barcelona on havia de coincidir ahir mateix amb la vicepresidenta del govern espanyol. Tot segons sembla, per diferències de protocol. Mas havia de presidir, obrir i tancar el sopar com a màxima autoritat, però el fet que Soraya Sáenz de Santa Maria exerceixi de presidenta del govern espanyol en funcions el relegava i ha optat, per tant, per declinar aquesta invitació. D'acord amb el pla pressupostari de les administracions públiques que el govern espanyol ha enviat a Brussel·les, Madrid preveu que les comunitats autònomes facin ajustos de més de 8.000 milions d'euros addicionals de cara als dos pròxims anys. En concret, l'executiu calcula que les comunitats hauran d'adoptar mesures correctores per un import de 4.068 milions d'euros el 2014 i per una mica més de 4.000 milions el 2015. Catalunya, per cert, assumirà un terç de tota la reducció del dèficit autonòmic l'any vinent. Marxem cap a l'exterior aquesta hora, gairebé un mes després de l'assalt al centre comercial Westgate de Nairobi, a Kènia, on van morir, recordem, almenys 72 persones. S'ha identificat un dels assaltants com un jove d'origen somali i de nacionalitat noruega. Té 23 anys i havia obtingut anys enrere l'asil polític en aquest país juntament amb la seva família. L'any 2009 hauria tornat a Somàlia per unir-se a la milícia islamista radical somalí Al-Shabaab, autora d'aquest assalt. Diverses fonts apunten que aquest tipus d'atac es podria repetir ben aviat. I en esports, Jorge Lorenzo ha marcat el millor temps en les dues primeres sessions d'entrenaments lliures de MotoGP del Gran Premi d'Austràlia. Pitjor li han anat les coses a Marc Márquez, el de Cervera, que en la segona tanda ha caigut sense conseqüències, ha fet el sisè temps. També a Dani Pedrosa se li ha aturat la moto. En Moto2, el més ràpid ha estat Tito Rabat i a Moto3, Maverick Viñales ha batut el rècord del circuit Austràlia.
Sara, avui què busques?
Cruz, ara, com es nota que estem de divendres.
Sí, qui música tope.
A veure, explica'ns què buscaves aquesta setmana i avui continues buscant, també,
encara. Últim dia, sí, Mercè, últim dia.
Explica'ns.
Jo pregunto als oients si els polítics, bé, a la web ho preguntem si els polítics haurien de tenir o no data de caducitat, i jo vaig més enllà i pregunto que quin polític hauria de caducar, com els iogurts. I el que volem és que els oients ens truquin i ens ho expliquin. I tots aquells que ens truquin, sortejarem el llibre Dioses, Creencias y Neuronas, que és una aproximació científica a la religió. És un llibre de fragment editorial escrit per Ramon Maria Nogués. Si et sembla bé, recordem les vies de comunicació perquè ens truquin o ens escriguin els nostres oients.
Comunica't amb el primer cafè. Correu al primercafe@radioestel.cat, Facebook i Twitter del programa @primercafeestel, telèfon 93 409 27 72.
No recordem a tots els oients que ens vulguin explicar quin és el polític amb data de caducitat, que ens ho facin saber. Per cert, Sara, a la pàgina web de www.radioestel.cat, de moment els resultats, doncs, bé,
es mantenen bastant, però van canviant una miqueta, sí.
Bé, tota la setmana han agafat el mateix resultat.
Sí, home, a veure,
87% dels internautes, doncs, que consideren que sí, que els polítics tenen data de caducitat. Un 5% considera que no i un 8% diu que no tots.
No, exacte, que segueixin, votant, clar
exacte.
Que sí.
I nosaltres, és que si ens ho feu saber, doncs rebreu un premi, rebreu aquest llibre, fantàstic.
Dioses, creences i neurones, que és una aproximació científica a la religió, molt interessant, Mercè.
Vinga, va, truqueu-nos.
Vinga.
Tu poses el ritme.
Sara Cruz, tu poses el ritme avui i el posem amb...
Bé, jo no. El posa Marcela Matilda Casas Elias, que ens ha escrit pel Facebook. Ens fa molta il·lusió que ens escriguin per demanar-nos la cançó Mediterráneo del Joan Manel Serrat, que a mi m'encanta.
Doncs escoltem-la.
Molt bé, vinga.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, o escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena tengo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul tus largas noches de invierno. Y a fuerza de desventura tu alma es profunda y oscura. Tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Y qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea, te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de vea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para Vival viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas, y a mí enterrarme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Y cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo.
Ràdio Estel.
Cercar una superioritat econòmica, militar o política a costa dels drets de les altres nacions posa en perill qualsevol perspectiva en vista a un desenvolupament veritable o a una pau veritable. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Els diumenges a les 8 del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Amb Hipercor estalvies una...
I una altra vegada.
Perquè et tornem el 50% de l'import amb més de 500 productes rebot per la teva següent compra. Des d'ara mateix i sense compra mínima.
Per exemple, tens el paquet de 6 llaunes de tonyina Clara Albo a 5,98 euros.
I de rebot te'n portes 2,99 euros.
Acostuma't als nostres bons preus a Hipercor i a Hipercor.es.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Naus misterioses, amb Àlex Vintró.
Com cada divendres, a aquesta hora arriben les naus misterioses amb l'Àlex Vintró. Àlex, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Al final has pogut venir aquí perquè estaves entre Sitges aquesta setmana, no? Has viscut entre dues ciutats, eh?
Sí. Una història de dues ciutats. He estat venant i venint com un boig. Estàs com una sopa, eh?
Estic una mica constipada, sí.
Mare de Déu.
Mare de Déu. No, però ja veuràs que acabarem bé la secció.
Això espero.
Sí. A veure, Àlex, primer de tot ens parlaràs de les estrenes.
Primer
i fem... al final fem
Fem lo de cada setmana, parlem una mica de les estrenes. Avui en portem tres de destacades, que són el Captain Phillips, el Quinto Poder i Una qüestió de tiempo, i podem començar per la primera.
Doncs vinga.
Aquí el Marx, Alabama. Somos un carguero desprovisto de armas.
Se acercan dos esquifes con hombres armados.
Podría tratarse de piratas.
Recibido, Alabama. Alerte a la tripulación y prepare las mangueras.
Ya está. ¿Eso es todo?
Puede que solo sean pescadores.
No vienen a pescar.
Doncs aquí ho tenim, el Capitán Phillips. No sé si n'has sentit a parlar d'aquesta pel·lícula.
Doncs la veritat és que sí, he sentit alguna cosa parlar, sí. Home, perquè ha portat cua pel tema del Tom Hanks, no?
Sí, el Tom Hanks torna a fer un paper d'aquests d'Héroe Sufrido en aquesta història basada en fets reals sobre el segrest del vaixell Maersk Alabama per part de pirates somalis del 2009. Que va ser el primer vaixell nord-americà en 200 anys a ser atacat per pirates, que va tenir gran nomenada. Diguem que seria com el cas de l'Alacrana aquí a Espanya, doncs això va ser per ells el d'això.
Fet real, eh?
Això és basat en fets reals. La pel·lícula adapta el llibre que va escriure el propi capità Richard Phillips, que es diu A Captain's Duty, Somali Pirates, Navy Seals and Dangerous Days at Sea, que és un títol així bastant descriptiu i força llarg, que no sé si els hi cabia a la portada, per descriure la peripècia que van viure aquesta gent en aigües de Somàlia. Tota la història, bueno, la sinopsi és aquesta, no? Els pirates aborden el vaixell i aquest vaixell hi ha una part de la tripulació que no es veu afectada, el capità fa de padre coraje total, i llavors aquests el capturen i, bueno, tampoc desvalarem tota la pel·lícula, oi? Spoiler alert total. No en parlarem més.
Va haver-hi certa polèmica, no?
Hi ha una mica de polèmica al voltant del paper del capità Phillips amb tota aquesta crisi, perquè part de la seva tripulació el va demandar a Mars, que va demandar al capità Phillips, perquè deien que irresponsablement navegava massa a prop, perquè hi ha un límit de 600 milles, que no sé si li interessa a algú, 600 milles per on tu pots navegar d'una manera segura per aquella part de l'Àfrica. I no ho estaven fent, suposo que per abatir costos i per reduir, no sé, fuel o alguna cosa d'aquestes, estaven massa a prop i els van atacar. Diguem que el més destacat de la pel·lícula és que protagonitzada per Tom Hanks, que no
això
sé,
ja
rebrà
és...
una altra nominació a l'Òscar, és
probable. No? Entraran no sé. Les quinieles.
Sí, i a més en aquestes, diguem que ell talla el bacallà de tota la pel·lícula, és el protagonista absolut, la resta són personatges menors comparats amb ell, que el propi director, el Peter, Paul Greengrass, va fer un d'aquestes malabarismes de bueno, és una tècnica de director, això de que no va presentar els actors que feien de pirates somalis amb el Tom Hanks, i així el primer cop que tenien l'escena del segrest, llavors com que no es coneixien hi havia cert nerviosisme, certa tensió, i això igual Paul Greengrass que ho va fer expressament. Jo crec que igual no van tenir temps.
I escolta'm, a veure...
Paul Greengrass, no, volia parlar una mica de Paul Greengrass, perquè té una filmografia que encara que no és gaire extensa, també està molt bé. Ja saps que aquí amb els Misteriosos solem repassar les filmografies dels directors, i és director de Bloody Sunday, del Mito de Bourne, del United 93, que no sé si te'n recordes, el Vuelo United 93, sí. Aquella de l'atac dels 11S i aquell avió que els passatgers es van rebel·lar contra els segrestadors i va caure en un lloc en allà que no va fer mal, que estava dirigit al Capitoli, no? Doncs aquesta la va dirigir, una pel·lícula que estava molt ben rodada, que feia bastanta angúnia, la veritat. Després va fer la tercera part del Bourne, que era l'Ultimàtum de Bourne, i després va fer un altre cop amb el Matt Damon, que es diu Green Zone, que jo trobo que és la més fluixeta de totes, a recuperar Naus Misteriosa Total, és Bloody Sunday, que
sí?
És una pel·lícula estupenda. Una pel·lícula estupenda sobre els fets del Bloody Sunday a Irlanda.
Doncs vinga, ja ha sorgit una nau misteriosa avui.
Sí, sí, sí. No, una altra curiositat que també volia parlar del Paul Greengrass era que va, durant durant cert temps, va estar involucrat en el projecte aquest de fer el gran documental sobre el Barça de Guardiola, que volíem fer un documental així com molt èpic, havíem fitxat el John Carlin, que és l'escriptor del Factor Humà, que després van fer Invictus i tot això, sonava el seu nom, no, ell va estar involucrat, però diguem que el projecte s'ha mort per desatenció, diu que encara està esperant a que algú el truqui per
assegurar. Al Bayer, llavors ja...
Bueno, ja des del rei Capitán Phillips substitueixes el Messi pel Tom Hanks, que tampoc està gens malament, eh?
Molt bé, doncs et sembla si passem a la propera estrena?
Sí, endavant.
Dos persones i un secreto. Así empieza toda conspiración. A mayor número de personas, más secretos. Pero si encontráramos a un hombre de principios, a un informador, a alguien dispuesto a destapar esos secretos, él solo sería capaz de derribar al más poderoso y represivo de los regímenes.
Qui és aquest home?
Toma ja. Aquesta és de les típiques pel·lícules que aquesta s'ha de veure en versió original, perquè l'actor... Bueno, aquest és Julian Assange,
sí.
El personatge és el Julian Assange, el creador de Wikileaks, juntament amb el... ja t'ho diré. Daniel Domscheit-Berg, o Daniel Berg.
Molt bé.
Que va ser el fundador de Wikileaks. Però deia que és una pel·lícula que s'ha de veure en versió original perquè el noi que interpreta... L'actor, noi. L'actor que interpreta a Julian Assange... És el Benedict Cumberbatch, que té una veu així en anglès molt atronadora, molt profunda, val molt la pena.
Sí?
Ara fa de drac Smaug el Hobbit. Imagina't un actor que li posa veu un drac i val la pena escoltar-lo en versió original.
Doncs això ens ho apuntem, eh? Atenció, El Quinto Poder... s'ha de veure en versió original.
Jo crec que sí. Bueno, en general, totes, si és possible. Si és possible, sí, que llegir tampoc costa gens. Llavors, la sinopsi. Parla de la creació i l'auge de Wikileaks, bàsicament. El posterior trencament de la relació entre els dos seus fundadors, amb l'Assange i el Daniel Berg, arrel de tot el que va passar posteriorment, de quan els van acusar, tot això, tots els problemes amb la justícia que després ha tingut, i és personalment... sobre les suposades enveges que tenia Albert de la notorietat que tenia el Julian Assange i del seu ego, que probablement és així, el seu ego completament desatado, no?
Clar, moltes vegades nosaltres relacionem Wikileaks amb Julian Assange i
sí.
El nom del Daniel
sí, sí.
No surt gaire.
Wikileaks necessitava, jo crec, molt una cara visible. Necessitava un spokesperson que fos que tingués les dots que té el Julian Assange, que a més té també un aspecte una mica inquietant,
sí.
Amb aquest cabell tan blanc i és com blanc i misteriós.
De personatge,
i li va molt el tipus de de web que va crear en el seu moment, no?
Qui la dirigeix?
El director és el Bill Condon, que havia fet, ha fet coses molt estranyes. Ara després, jo m'estava mirant la seva filmografia i dic, això va fer?
Sí, no?
Va fer la segona part de Candyman, que Candyman és una pel·lícula de terror dels anys 80, que està molt bé la primera, la segona és infumable.
La de les abelles.
Ah, exacte, la de la mort aquella amb les abelles i el ganxo. I després ja va fer dos Dioses i Monstros, Naus Misteriosa... Nau misteriosa total,
sí?
Número 2, sí, Dioses i Monstros és un pel·liculón. Dioses i Monstros és una pel·lícula del que parla de la vida del director de Frankenstein, el James Whale, i de com era la seva vida, diguem, fora de mentre no dirigia, no? És una pel·lícula sobre l'homosexualitat d'una manera com... Està molt ben feta, sobre Liam McKellen, el Brendan Fraser, està... Val molt la pell. La Lynn Redgrave, que fa un paper espectacular. I després...
Més
pel·lis. El Bill Condon també va fer... va guanyar un Òscar al millor guió adaptat per Dioses i Monstros, vull dir que no sóc l'únic que pensa que és una gran pel·lícula. Després va fer Kinsey, va fer Dreamgirls amb la Beyoncé, que diu una cosa...
Saps quina és?
Que volia fer com una mica de les Supremes i... Sí. I després ha fet Crepúsculo, aquesta d'Amanecer 1 i 2.
Ah, que de jo, la saga.
Em perdonaran, però aquestes pel·lícules em nego a res a veure i no les veuré. Vull dir que no tinc opinió.
No tinc
opinió sobre elles. Hi ha coses que prefereixo estalviar-me-les.
Doncs vinga, almenys sabem que l'ha dirigit el Bill Condon.
Llavors, et volia parlar del Benedict Cumberbatch, que parlàvem abans, encara que sigui una miqueta, perquè és com el superactor de moda, ara, no? Ara tothom li agrada. Va tenir... Aquest noi va fer... La primera cosa per la que va tenir gran notorietat va ser per al Sherlock Holmes, la sèrie... És una sèrie que és gairebé com una pel·lícula per la televisió, perquè són capítols d'aquests llargs i adapta el Sherlock Holmes, l'adapta al Londres actual, amb un Sherlock Holmes, bueno, així tot molt maniàtic i tal, però li va molt bé el paper i la visió com era com refrescant sobre un llibre tan antic, tan d'això, li van donar un toc diferent. Ara també després s'ha fet una versió que surt la Lucy Liu fent de Watson i coses d'aquestes a l'americana, però que ja no és exactament el mateix, no? Llavors, va començar amb el Sherlock, que sortia el Martin Freeman, un altre cop, col·leguites, perquè s'han trobat el Hobbit, i després va fer aquesta del Topo, el Tinker Taylor Soldier Spy, no sé com es deia en anglès, tenia un nom així tot complicat, aquesta que estava molt bé, ell feia un paper menor, per això. Després, evidentment, el Hobbit sortirà surt a les 3, em sembla, perquè tot i que posa la veu del drac, també posa la veu el que serà el dolent del Senyor dels Anells, el Sauron, que aquí li diuen el Nigromante, i després va fer de dolent, va fer de Khan a Star Trek Into Darkness, en l'oscuritat, que també feia un paperot tremendo. És un actor dotadíssim i amb uns registres molt, molt, molt interessants.
Doncs així el podem ubicar una mica.
Ubiqueu-lo una mica i aquest noi donarà que parlar. I, també surt a 12 anys d'esclavitud, que és aquesta l'eterna aquesta dels Oscars, que dèiem que Gravity, 12 anys d'esclavitud, serà probablement una de les que s'emportaran el gat a l'aigua.
Doncs estarem molt pendents d'això,
Exacte, anem per l'última.
Tim, mi querido hijo, esto te sonará algo raro. Los hombres de la familia pueden... viajar en el tiempo.
Vaya.
Una reacción de lo más normal. Creo que de mi boca salió un joder. Pero era en los 70.
Doncs anem amb aquesta, que és una... Sí, eren els 70. A los 70 es deien aquest tipus de coses. Ara no. Doncs...
Qüestió de tiempo.
Bàsicament, aquest tall que us hem posat resumeix la pel·lícula bastant clarament, o almenys la premissa. La premissa és que un nano, als 21 anys, el seu pare li explica que els homes de la família tenen la facultat, així una mica raríssima, de viatjar en el temps.
Estupendo.
Sí, ells poden viatjar en el temps i poden canviar esdeveniments fins a cert punt. No se sap gaire, també expliquen que hi ha segons quines coses que no es poden canviar, i aquí una espècie de cosa del destino i coses d'aquestes. Però sí que poden canviar, del rotllo, o sigui, en una cita has començat malament amb una noia, poden tirar enrere
i solucionar.
Exacte.
Clar, és una mica com el Regreso al Futuro, no? En el punt que
Sí.
Si es van canviant els esdeveniments, el futur pot canviar.
Exacte. O el dia de la marmota.
O el dia de la marmota.
És una mica el mateix, no? La premissa és aquesta. Uh-huh. Està protagonitzada per el Dom Hall Gleason, que és un nano bastant desconegut, sortia a la saga de Harry Potter fent un dels germans Weasley. És fill d'un actor bastant reconegut, que és el Brendan Gleeson, que també sortia a la saga de Harry Potter, però aquest ha fet més pel·lícules. I després surt la Rachel McAdams, que diguem que serà la partener femenina, que aquesta ja està
més coneguda, el diari de Noa.
Sí, Xiques Males. Bueno, és una actriu que ja té més recorregut. La dirigeix el Richard Curtis, que és un d'aquests directors que el que es diria abans un artesano, no? Aquests que és una persona que no es deixa veure massa la seva direcció, però sí ha fet pel·lícules que la gent reconeixerà, perquè va fer el Love Actually, que és una pel·lícula que a tothom li agrada molt i que quan més hi parles amb la gent sempre li diu i Love Actually, que maca
sempre
que és.
Sempre surt, eh?
Exacte. I després va fer Ràdio Encubierta, que era una pel·lícula bastant boja, sobre les ràdios il·legals a Anglaterra als 60, això era quan la Thatcher, va ser al finals dels 70, als 80.
Amb els 70.
Llavors, hi havia unes ràdios que estaven en el canal de la Mànega, que emetien des d'allà i allà podien posar missatges contraculturals o música que no estava permesa, i hi havia més màniga ampla, i de com aquest grup de personatges així una mica estranys vivien en el vaixell aquest, i les ràdios que feien, i les seves relacions. Estava molt bé. Està feta per Working Title, que és una d'aquestes productores, que si tenim dos minuts parlaré d'ella,
sí,
que s'ha fet molt coneguda durant una època per fer les comèdies romàntiques, aquestes famoses angleses. Diguem que si Love Actually és un bon exemple de pel·lícula de comèdia romàntica sobre l'amor, ambientada al Nadal i tot això, és la típica pel·lícula que està feta per un moment concret de l'any, per un tipus de sentiment molt, molt, molt concret. També es va fer el Notting Hill, per exemple, o van fer les de la Bridget Jones, van fer Wimbledon, han fet, i evidentment van fer Quatre bodes i un funeral, que va ser la que, diguem, que ha marcat una mica. Després també han produït pel·lícules dels germans Coen i coses d'aquestes. Tenen altres interessos, però és curiós perquè amb això s'han especialitzat, que en la comèdia romàntica anglesa és la típica de Working Title.
Doncs segur que aquesta Qüestió de Tiempo triomfarà també en aquest gènere, no?
Home, té pinta, suposo que està fet amb aquesta intenció. A part d'aquesta setmana també s'estrena Guerres Sucias, La Primavera, Nos Veremos en el Infierno, Todas las Mujeres i Turbo, que aquesta és ja més de dibuixos d'un cargol de carreres i tal, i això és més per la canalla.
Turbo. Doncs mira, també ens ho apuntem, eh?
I ara havia pensat que si teníem una miqueta de temps podríem parlar una mica de Sitges.
Va, parlem-ne, no?
Una miqueta? Bueno, doncs parlem una mica de les dues pel·lícules que a tu i a mi ens feien il·lusió. Quan vam veure el programa, tenen coses que ho vam parlar i vam dir, a mi em fa gràcia aquesta. I jo vaig dir, a mi no, a mi fa gràcia l'altra.
M'has enganxat. Sí, és veritat, tens raó.
Si estàs malalta, és malalta.
A veure, quina era la que jo volia anar a veure, no?
Tu volies anar a veure Solo Dios Perdona.
Sí, és veritat.
I t'he portat una miqueta de la música perquè sé que et va agradar.
Perquè m'inspiri, no?
Sí. Doncs aquesta música que és tan característica...
Et situa.
Sí, et posa en la situació, eh? Ja és una mica inquietant, sí. Fosca i...
Home, la veritat és que estàs dos a la pel·li, no patint, però estàs en tensió, eh?
Sí.
Pel que pugui passar.
Sí, sí, bueno... pateixes perquè no vegis en allà una escena d'aquestes d'ultraviolència que no em deixin dormir a la nit,
sí.
No?
No, però ets de dir que jo soc bastant poruga i no ho vaig passar malament, eh?
No? Bueno, me n'alegro. La pel·lícula està bé.
Estèticament està molt bé.
Està molt bé. Dirigida per el Nicholas Winding Refn, aquest que ja s'ha fet bastant famós amb el tema de... Ha fet moltes pel·lícules, diguem que és un director com molt, molt personal. Va fer el Bronson, ha fet Fear X, Valhalla Rising i sobretot la més coneguda últimament, que és el Drive amb el Ryan Gosling. Aquí
clar,
la pateix amb el
això,
Ryan
clar,
Gosling.
Ho hem de dir, surt Ryan Gosling.
Jo crec que per això et feia tanta il·lusió començar.
No, perquè, bueno, déu-n'hi-do, el Ryan Gosling és protagonista, però també
sí,
diríem
sí.
Que el protagonisme l'agafa...
La història,
la història,
no?
En si.
O del que tracta, que no és tanta història, perquè la història no és tanta.
Està oberta a moltes interpretacions.
Exacte, és una cosa, una pel·lícula una mica metafísica, una mica onírica, també, el món dels somnis, bé i mal, les coloracions...
El perdonar.
Molta textura, molt maca.
Tot i així que hi ha poc diàleg, comentàvem, per això.
Sí, bueno, potser el Ryan Gosling té 10 línies de diàleg en tota la pel·lícula, perquè al principi ni parla.
Sí, possiblement podríem dir que tant les imatges com la música, no? En si, és qui explica la història.
Exacte, la pel·lícula, tota ella, és com... La trama mateixa és la pel·lícula.
Enigmàtica.
Exacte, tu la veus i dius, quina trama té? Doncs l'haguessin canviat la trama i continuaria transmetent aquesta sensació de pesadesa.
Per cert, que aquesta pel·lícula em sembla... corregeix-me, a Cannes, em sembla que quan es va presentar hi van haver-hi gustos per tot,
sí,
hi ha gent que la va aplaudir, com hi ha gent que la va xiular.
Més aviat la van xiular, més aviat la van xiular. I, home, diguem que sí, quan l'estrenin, per als oients, no és la pel·lícula per tots els gustos, és una pel·lícula...
bastant especial.
Ah, exacte, jo crec que hi has d'anar com qui va veure Carretera Perdida o coses d'aquestes, és una cosa més fotuda. I jo, la que a mi em feia gràcia, que la vaig veure ahir,
sí,
va ser aquesta del Jodorowsky's Dune, que vaig sortir emocionat.
Sí?
Sí, sí.
Et va agradar?
Em va encantar. I no és una pel·lícula com a tal, sinó que és una... És un documental que tracta sobre el famós projecte de l'Alejandro Jodorowsky, tenia de fer un Dune passat de voltes total, amb el Salvador Dalí fent d'actor, l'Orson Welles, el Mick Jagger, tot de gent superconeguda que havia de participar en aquesta pel·lícula, i era un projecte tan ambiciós que a Hollywood no li van comprar, i el documental tracta sobre l'ambició i la visió de l'Alejandro Jodorowsky tenia en particular sobre el Dune, que fa molta gràcia perquè el propi Jodorowsky diu que quan li van dir, no, produiré qualsevol cosa, i ell va dir, Dune, i diu, bueno, podia haver dit el Quijote, perquè ell no s'havia llegit Dune quan ho va dir, només tenia un amic que li havia dit que era un bon llibre, saps?
I per això ja...
Sí, sí, tothom al cine va dir, en sèrio? Tothom li va fer molta gràcia. Doncs això, i parlàvem d'aquestes pel·lícules.
Escolta, i l'experiència o no?
La dicotomia està
bé. L'experiència de Sitges?
L'experiència bé, Sitges sempre és divertit anar-hi, és maco imbuir-se de l'ambient de gent que li agrada molt el cinema,
sí,
i dona gust estar allà, perquè sempre... Poc o molt, per moltes, vagis a veure 10 pel·lícules, vagin a veure una, vagis a veure perquè t'agrada més aquest gènere o l'altre, sempre hi ha alguna cosa per tothom i tothom, hi ha un bon rotllo general que dona gust de veure.
Et sents a gust, no?
Sí,
et sents com a casa.
Exacte, està molt bé.
Doncs per això tu et quedes, per tant, amb Dune, amb aquesta...
No, em quedo. Totes dues pel·lícules estan molt bé, però dic que com a priori a mi em feia més gràcia la del Jodorowsky, per al propi Jodorowsky, per al personatge.
Naus misteriosa.
El personatge també té tela. Aquesta jo crec que serà més difícil que l'estrenin al cinema perquè no deixa de ser un documental i...
Bueno, costarà.
Jo crec que costarà més. L'altre, l'Only God Forgives, sí que l'estrenaran i aviam el que dura, perquè ja veurem si té molta acceptació o no. És una pel·lícula, com ja hem dit abans, és una pel·lícula que és dura i que no és per tots els públics, que costa una mica de pair a vegades.
Doncs l'Àlex Vintró avui a les Naus Misterioses ens ha recomanat per aquest cap de setmana. Recopilem,
sí,
a veure.
Sí, us hem recomanat el Tom Hanks, el Capitán Phillips, us hem recomanat el Quinto Poder, bueno, recomanat. Diguem que són
les estrenes. Hem parlat d'aquestes pel·lícules.
Perquè el Capitán Phillips sí que he estat llegint que la deixaven molt bé, però aquesta del Quinto Poder ja hi ha més divisió d'opinions entre la crítica. I després hi ha aquesta del Cuestión de Tiempo, que sempre és un recurs per quan dius, què vaig a veure al cine? Pues ja sabeu, una altra pel·lícula de les que fan
que
una mica de context, i segur que passareu una bona estona.
Doncs ja ho sabeu. Moltes gràcies, Àlex.
Moltes gràcies a tu.
Que vagi bé. Bon dia.
Bon dia.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
Hola, sóc el Xavi Coral.
I jo, la Sara Cruz.
Som els presentadors de la nit.
I us hi esperem a tots.
Recorda, el 15 de novembre, a l'Auditori del Fòrum de Barcelona.
Jo també hi seré.
Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any més que mai ens unim en una vetllada que serà inoblidable. Reserva't el divendres 15 de novembre per unir-te a nosaltres. I creus? Vine. Més informació al 93 409 27 70 i a les webs radioestel.cat i catalunyacristiana.cat. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Aconsegueix amb La Vanguardia el nou smartphone Samsung Galaxy Pocket Neo, lliure i al millor preu, amb pantalla tàctil, sistema Android 4.1, xarxes socials i les millors aplicacions. Aquest diumenge a la cartilla i emporta't un Samsung Galaxy Pocket Neo, lliure, per només 69,99 €. Amb La Vanguardia. Centres de recollida Condi Supermercats.
Ràdio Estel.
Avui parlem del cicle de concerts Dona la Nota, que se celebrarà entre aquest mes d'octubre i novembre a l'Auditori de Sant Joan de Déu de Barcelona. I ho fem amb Maria Josep Planes, directora de Planificació de Qualitat de l'Hospital Sant Joan de Déu. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Dona la Nota és una iniciativa benèfica a la qual, sense dubtar un ni un minut, s'hi ha sumat un ampli grup d'artistes que donaran el seu temps i també la seva música per fer gaudir a petits, mitjans i grans malhòmens. La causa val la pena, construir el nou hospital de dia de l'Hospital de Sant Joan de Déu. És així, no?
Exactament, sí, sí, és així. Sí, sí, això és la primera vegada que ho provem, perquè no és fàcil muntar uns concerts de música en un hospital, però la nostra feina és una altra, per entendre'ns. Però, bueno, ho provem i gràcies a la col·laboració de molta gent, no només els artistes, sinó gent del món de la producció, del món del so, de molta gent, doncs ho intentarem. Si ens funciona bé, doncs mirarem de fer-ho cada any. I que vagi agafant història.
Senyora Planes, els concerts costen 8 euros, però els beneficis obtinguts poden ser enormes.
Bueno, el nostre auditori tampoc és tan gran. És a dir que
no em refereixo que tots els diners que es recaptin amb aquests concerts aniran destinats a grans fites. Ens pot explicar una mica?
Això és evident, això és pressuposat, i tant, i tant. Van, a més, directes, perquè aquí no hi ha cap tipus de despesa, i van enterament a ajudar a la construcció del nou hospital de dia, que és el que estem ara intentant fer.
Doncs amb la recaptació d'aquesta iniciativa Dona la Nota, que per cert ja podeu seguir al Facebook o bé a la pàgina web dels Amics de l'Hospital de Sant Joan de Déu, el nou hospital de dia doblarà el nombre de llits de 12 a 24 i millorarà així els seus equipaments.
Exacte, sí, 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 és així. El nostre hospital de dia actual s'ha quedat petit perquè l'hospital creix i cada vegada ve més gent a tractar-se aquí nosaltres, i s'ha quedat petit i antiquat. El nostre edifici és de l'any 1973 i les estructures van quedant obsoletes, i l'hospital de dia en aquest moment s'ho mereix tenir un dels llocs més bonics de tota la casa, i amb això tenim la il·lusió de poder-ho aconseguir.
D'on va sortir aquesta iniciativa?
Bé, doncs nosaltres tenim una associació que en diem Amics de l'Hospital, que són tota la gent que ens ajuda, que ens ajuda amb el seu temps, que ens ajuda amb els seus diners, que ens ajuda amb les seves professions, amb les seves idees, i això doncs és com un club, com un club d'amics. I aquests amics doncs tenen moltes idees, aquesta és la història. I un d'ells doncs va ser el que va dir: escolta'm, jo estic al món de la música, estic al món dels mànagers i companyia, i podem mirar a veure si podem reunir un grup de gent que volgués venir a cantar aquí a l'Auditori. Perquè aquí està una mica el singular del projecte, també. Concerts benèfics no és pas cap novetat, i es fan doncs en els llocs de teatres, els llocs adequats per això. Nosaltres és la primera vegada que això ho fem aquí a l'hospital. Vull dir que això ja no és tan normal. Per tant, han de pujar els músics fins aquí, s'ha de muntar tota una posta en escena complicada. Per tant, aquí està la gràcia també de l'invent. I aquestes persones, d'aquests amics de l'hospital, es van posar al nostre costat per ajudar-nos i bé, esperem que sigui, que al final sigui un èxit, sí, sí.
Senyora Planas, el primer concert tindrà lloc aquest diumenge, dia 20.
Aquest mateix diumenge, sí.
I serà un concert minimúsica. En què consistirà?
Minimúsica.
En què consistirà? Sí, sí. Expliqui'ns.
Això és música pels més petits. Eh? És un grup de gent que reuneixen artistes i cantants que fan formats per nen petit. En aquest concert hi poden venir hasta bebès el diumenge. O sigui, per això es diu així, eh? Minimúsica. Uh-huh. És tota una sèrie de o bé cançons per nens o d'adults adaptades per canalla petita. I, de fet, aquest és el format. Els tres concerts que fem al matí, que coincideix amb tres diumenges, em sembla, que no ho recordo de memòria, són tots de format de nens petitons, fins a bebès, insisteixo. I els de dissabte a la tarda, que són dos més, i és més per un públic més doncs, adolescents, pares joves, fins i tot adolescents que en els concerts de veritat d'aquests artistes no els deixen entrar. Això ens ho han dit algunes mares, no? Ostres, que bé, perquè el meu fill o filla és fan de tal o de qual, i com que és petit no el deixen entrar, en canvi aquí doncs, podrà venir a veure-ho. Uh-huh. I això també ens fa gràcia.
Ara precisament li anava a preguntar quins artistes més actuaran en, sí, aquest festival el 26 d'octubre.
Doncs el següent és, em sembla, l'Antonio Orozco. Uh-huh. Després venen els Catarres.
Uh-huh. Després Miquel Arbres, que estem escoltant ara mateix de fons, també el tindreu, així, sí, oi? El dona la nota?
Sí, 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 sí.
Val la pena,
doncs,
eh?
Després venen, sí, sí, després venen els Pinkertons, uh-huh, i després el Llibert Fortuny, que és un saxofonista molt bo.
Senyora Planas, bueno, de quines altres maneres podem sumar-nos a la iniciativa Dona la Nota, sí, a part de contribuir venint als concerts?
Sí, bé, doncs tots els concerts tenen una fila zero, que també està tenint molt moviment, gràcies a Déu, vull dir que ens estan anant molt bé. Entrant a la Tiquetea, que és on s'han d'adquirir les entrades, hi ha la possibilitat d'entrar a la fila zero. I allò és un donatiu directe.
Doncs moltíssimes sense gràcies.
Entrar al concert, diguéssim.
Moltes gràcies, Maria Josep Planas, directora de Planificació de Qualitat de l'Hospital Sant Joan de Déu. Que vagi molt bé i que es dongui la nota, eh?
Molt bé.
Vinga, que vagi bé. Molt bon dia, bon cap de setmana.
Bon dia. No sé
que si no estàs bé, busca un nou camí. Només sé que si no estàs bé,
Ràdio Estel.
La felicitat té forma de bona cuina, de bons viatges, de bons vins, de bones rutes. Si t'agrada descobrir les mil i una cares de la felicitat absoluta, t'esperem a Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Trotamundos, cada dissabte d'11 a 1 del migdia amb Miquel Mercadal. El Club Més Amics et proposa un any ple de destinacions màgiques. Etiòpia, Armènia, Vietnam, Sud-àfrica, Berlín, Polònia, Grècia i els pelegrinatges a Terra Santa. Demanen més informació al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. Apunta-t'hi. Us presentem la 15a temporada de concerts a Barcelona. A la Basílica de Santa Maria del Mar, el proper 20 d'octubre, l'orquestra Oslo Camerata interpretarà obres de Mozart, Mendelssohn, Schubert i Grieg. Unes grans obres en un marc incomparable. Venda d'entrades al Corte Inglés, Ticketmaster i Teleentrada. Més informació a www.concertsabarcelona.com.
Amb Hipercor estalvies una...
I una altra vegada.
Perquè tornem el 50% de l'import en més de 500 productes rebot per la teva següent compra, des d'ara mateix i sense compra mínima.
Per exemple, paquet de paper higiènic Scottex 30 rotlles més 10 gratis, 14,64 €.
I de rebot t'emportes 7,32 €.
Acostuma't als nostres bons preus a Hipercor i a Hipercor.es.
Oferta vàlida a la península.
Com cada divendres a aquesta hora arriba la secció Nutrició i Dietètica, el primer cafè de Ràdio Estel. Avui volem parlar de les dietes especials, innovadores i sobretot aquelles dietes que sorgeixen a modes. I ho fem amb l'experta en Nutrició i Dietètica, Maria Josep Rosselló. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Maria Josep, diuen que les dietes miracle no existeixen. De fet, algunes investigacions científiques afirmen que més del 90% de les persones que intenten perdre pes amb dietes restrictives no ho aconsegueix. I, a més, la majoria de les que les deixen a mig fer acaben amb més pes del que tenien abans de començar-les. Això és així.
És així. No només a mig fer, fins i tot quan han perdut el pes que volien, quan les deixen, engreixen el que s'havien aprimat i uns quants quilos de més. I això és degut a que provoquen carències. Aquesta és la característica principal de totes aquestes dietes, que poden provocar moltes carències, moltes falta de nutrients a l'organisme. Això ens dona peu a les universitats a fer l'estudi de cada una d'aquestes noves dietes que van apareixent i, efectivament, es comprova com es poden ser carencials amb molts nutrients, i a vegades amb substàncies molt importants per l'organisme que comprometen la salut futura d'aquella persona que està fent aquestes dietes. Per això, des de les associacions importants de nutrició, de dietètica, de metges, fins i tot de psicòlegs, s'adverteix a no seguir aquest tipus de dietes. Bé, jo us he fet una classificació perquè puguem parlar una mica d'aquestes dietes, que són, una, característiques personals de les persones. Aquí va sorgir el que ens feia el nostre oient, no? Aquesta pregunta sobre la dieta del grup sanguini, això és una característica de les persones, també d'intoleràncies d'aliments que, bueno, una cosa són les intoleràncies reals i a més diagnosticades, com la intolerància a la lactosa, com la intolerància al gluten, i això és real, o fins i tot les al·lèrgies reals, que a més estan diagnosticades i que poden ser gravíssimes, i l'altra, aquestes intoleràncies, no? Que, bueno, pues que d'alguna manera es diagnostiquen d'una manera molt falsa. Altres, degut a característiques externes. Aquí diríem que són les dietes que fan com riure més, no? Degut als horaris, no? Com dietes que diuen a partir de les abans lo que et menges abans de les 6 del matí no t'engreixa. La segueix poca gent perquè no tothom està disposat a aixecar-se a les 5 del matí.
Però això és cert o no, Maria Josep?
No, absolutament fals. No, absolutament fals. O les fases de la lluna, segons la fase de la lluna que estem, és absolutament fals tot això, eh? A veure, i la del grup sanguini també ho és, I després hi hauria una que aquí caben moltes, que són característiques dels aliments. Que si aliment només cru, dieta només a base de proteïnes, etc. Bé, si vaig per la primera, que és una mica responent a la pregunta, aquestes característiques personals, parlem del grup sanguini. Està absolutament demostrat que és falsa aquesta teoria, però una persona va escriure un llibre, es va vendre bastants exemples arreu del món, amb el qual hi ha un negoci darrere, ja està, ell s'ha fet el negoci, però després s'ha comprovat que fins i tot el que està dient de l'aparició dels grups sanguinis és incorrecte. O sigui, estudis d'habitat científics, antropològics, etc., d'universitats, han demostrat que el que està dient aquesta persona no és cert ni de base.
Però, Maria Josep, hi ha altres estudis que apunten que realment depèn del grup sanguini que ets, hi ha alguns aliments que els pots tolerar millor que altres. Això també és fals?
No, absolutament fals. Aquests estudis no tenen cap mena d'aval científic, no és veritat, amb el qual, mira, el que passa és que totes aquestes dietes tenen una trampa, i és que et fan eliminar de la teva dieta aliments força calòrics. Aleshores, esclar, quan tu les elimines, primer, la teva dieta és molt més lleugera. Quan un fa una dieta lleugera, en un principi es troba millor, lògicament, i més si et sobrepès, i més si tens el fetge sobrecarregat de greix, etc. En el moment que tu fas una dieta molt lleugereta, amb menys calories, d'entrada et trobes millor. I lògicament, si treus aliments molt calòrics de la teva dieta, t'aprimes. Però no és cert, absolutament fals. Amb el qual no estic dient que hi hagi persones que realment no tinguin unes intoleràncies amb uns aliments concrets. Està claríssim. I això, que sempre que parlem d'aliments, jo ho dic, hi ha persones que, per molt bo que sigui un aliment, no el tolerarà. Una cosa són les al·lèrgies, que això pot ser molt greu, i a més això es diagnostica, i una al·lèrgia et pot provocar un xoc anafilàctic i morir-te, val? I per desgràcia, pues, hi ha gent, cada any en aquest món alguna persona mort d'això encara, però antigament moltíssima gent es moria i no sabíem de què, o com és la celiaquia, que està molt clar, eh?
Mira, Maria Josep, ens ve de perles que treguis aquest tema, perquè justament ens acaben d'escriure pel Facebook la Cristina de Platja d'Aro, que ens comenta que ella és celíaca i que li han diagnosticat ara que potser no ho és, que està cansada d'anar a mitges, que n'hi ha alguns que li diuen que sí, que altres que no, i el que li agradaria saber és que si es pot curar, primer de tot, ens pregunta això, i de la segona pregunta seria si aquest segon metge que li ha dit que en principi no és celíaca, li ha recomanat que comenci a introduir doncs, aliments amb gluten. Tu què li recomanaries?
Mira, a veure, jo el que li recomanaria és que li fessin una biòpsia intestinal, que és la prova definitiva. Definitiva. No val només fer una analítica. A veure, avui en dia el diagnòstic de celiaquia està molt ben especificat i a veure, aquesta biòpsia intestinal no és res agressiu, en els nens els hi fa, i així un ho sap de veritat. Primer els anàlisis sanguinis ben fets i després la biòpsia intestinal. Ara, començar a introduir... El que passa és que realment s'ha fet aquest diagnòstic, si no s'ha fet aquest diagnòstic, clar que es pot dubtar, sí, no. Simplement perquè una persona digui, a mi no em senta prou bé, clar que molta gent no li senta prou bé determinades coses, i ho sap perfectament, però una cosa és que no li sentin prou bé i l'altra és que tingui una celiaquia és una malaltia molt greu, és una cosa genètica, no es cura, i quan les persones comprenen gluten deterioren el seu budell i provoquen una mala absorció de molts nutrients, per tant, les seqüeles d'una celiaquia, per tant, una persona que és celíaca i pren gluten, poden ser molt greus a la seva vida. Pot tenir una osteoporosi prematura terrible, pot tenir una deficiència de ferro, unes anèmies importantíssimes i moltes altres malalties degudes a les carències. Per tant, jo el que recomanaria és que molt seriosament s'anés amb un digestòleg, que és l'especialista en aquest tema, i li fes totes les proves.
Mira, ara ens comenta, perquè just ens està escoltant en directe la Cristina, i ens diu que realment s'ha fet totes les proves, eh? I que clar, el seu dubte és aquest, que hi ha uns metges doncs, que li diuen que sí que és celíaca i altres que no. Ara aquest últim, clar, ella s'aferra, ens comenta el diagnòstic de l'últim metge que li ha dit que no era celíaca. No,
però la prova, la biòpsia intestinal ha de ser, si és positiva, és celíaca, si és negativa, no és celíaca.
I això és determinant, eh, Maria Josep?
Clar. Sí, a veure, jo entenc que quan un nen és celíac i des del començament de la seva vida no pren el gluten i no ha tastat mai el pa, el nostre pa, no? El pa de pagès, per exemple, bueno, doncs mira, no ho coneix. Però clar, una persona que tota la seva vida ha estat menjant determinats aliments costa renunciar, i el pa costa renunciar, eh? Però que és... I si té dubte, que se'n torni amb un especialista i que li revisin totes les proves i donin una opinió sincera, però que no s'ha de jugar amb aquestes coses. Que no té res a veure, torno a insistir, amb el que estàvem parlant, no? Aquest concepte de la dieta del grup sanguini o d'aquestes intoleràncies personals que es fan unes analítiques que no són les proves que fa un al·lergòleg important. Avui surten una cosa, demà surten una altra, etcètera. Per tant, molta cura, perquè torno a repetir, totes aquestes dietes poden provocar carències. Bé, si em permeteu, a veure, teníem que dir que una dieta saludable i també una dieta d'aprimament saludable es basa en la varietat dels aliments. Quan nosaltres eliminem dràsticament un grup d'aliments, fins i tot amb les persones al·lèrgiques, quan eliminem un grup d'aliments, hem de buscar, amb un assessorament de professionals, aliments que li substitueixin aquests nutrients que li donen aquest grup d'aliment perquè no faci carències, m'explico? Per tant, imaginem, no?, un nen al·lèrgic a la llet, doncs hem de buscar aliments que li aportin el calci, la vitamina A, la vitamina D. No és només un sol nutrient que aporta un aliment, són diversos que, si no, el seu organisme patirà aquestes conseqüències. Per tant, una dieta saludable és una dieta variada. I una dieta per aprimar, perquè totes aquestes dietes el que pretenen, aquestes màgiques, no la dieta dels celíacs, aquestes màgiques és aprimar. Una dieta per aprimar, ha de ser personalitzada i ha de ser educadora, aquesta dieta. Que és el que passa amb totes aquestes dietes, que com no eduquen, quan les deixen, tornen a cometre els mateixos errors. Això és educar-se. A través d'un professional t'ajuda a descobrir quins són els errors que estàs cometent a la dieta que t'està provocant aquest augment de pes. I, per tant, aquest excés de pes que una persona desitja perdre. Clar, per educar-se s'ha d'aprendre a menjar, s'ha d'organitzar bé els menús, coses que moltes d'aquestes dietes no t'ensenyen a organitzar-te els menús, no? D'una manera saludable. Això és les característiques. Per tant, una dieta que no tinguin aquestes característiques i que sobretot personal, per tant, a mi això de donar una dieta d'aprimament per tothom, màxim es pot dir, és un exemple de dieta d'aprimament, si parlem, no? Però és un exemple, no és la dieta. I totes aquestes dietes el que pretenen ser la dieta, no? I clar, no hi ha la dieta. La dieta és personalitzada per cada persona segons les seves característiques, la seva salut, els seus horaris, fins i tot la seva capacitat econòmica, a vegades, no? Per tant, tot compta en el moment de fer una bona dieta, d'acord?
Maria Josep, mira, ens estan fent precisament una pregunta, la Sandra de Sabadell. Ella ens està preguntant en relació a això. Ella vol perdre res, 4 o 5 quilos. Diu, he d'anar a un especialista només per perdre 5 quilos, 4 o 5...
Sí, 4 o 5 quilos són molt importants. I a més és que, dius, a veure, amb el qual li costarà molt poc temps, però més val que vagi a un especialista, perquè aquests quilos s'han posat quan? En quin moment de la seva vida? I aprendrà el que ha de menjar a partir d'una certa edat. El primer que hauríem de saber és això, per què ha posat aquests 4 o 5 quilos? Quin ha sigut el motiu. I a partir d'aquí planificar una bona dieta. El que passa és que, clar, li costarà molt poc temps, per tant, bueno, és que no està mai de més, no? Jo li recomano indiscutiblement que se vagi amb una dietista nutricionista diplomada i que tingui la capacitat d'educar i d'ensenyar-li, no que agafi qualsevol tipus de dieta. El que passa és que amb gent molt jove, 2 quilets es treuen de seguida. Quan parlem de 4 o 5 ja són més importants. No? Però quan va passant els anys, la gent et diu, jo abans tenia un Nadal, m'engreixava 2 quilets i només que mirés una mica ja me'ls tornava a perdre, i ara amb el pas dels anys aquests 2 quilos que he posat ara no els perdo. Per això dic que depèn de l'edat de la persona, de les característiques en què estigui, la pèrdua de pes serà més fàcil, no és tan fàcil, i tot això s'ha d'estudiar. Absolutament recomanable que vagi amb un especialista i li estudiï el què.
Molt bé. Sí. I l'altra pregunta, Maria Josep Rosselló, el Miquel de Barcelona ens pregunta que a ell li agradaria saber si és intolerant a algun aliment. Llavors, diu que creu que hi ha dos tipus. Aquests que són fets més a farmàcies, no? I després els que es medeixen en sang, però ja no per dietes sobre certs aliments, sinó per saber com una persona és intolerant, què ha de fer?
Mira, a veure, anem a veure. Les intoleràncies són o bé intoleràncies que es diagnostiquen molt bé, com és la intolerància a la lactosa, que hi ha unes proves mèdiques, i una altra cosa són les al·lèrgies. Les al·lèrgies s'han d'anar amb un al·lergòleg. No serveix cap altre especialista. No serveix el metge de capçalera. Ha d'anar amb un al·lergòleg.
No, ja ens pregunta sobretot per les intoleràncies. Vale. Només. No és al·lèrgic, ell.
I després hi ha unes intoleràncies que són digestives. És a dir, aquella persona que menja all i aquell all li repeteix moltíssim. Aquella persona que menja pebrot i aquest pebrot li repeteix moltíssim. O aquella persona que menja algun aliment que amb determinades fibres i després té molta flatulència. Això són unes intoleràncies menors que és que no cal diagnòstic perquè la persona ja ho sap. Aleshores, no es tracta d'agredir a l'organisme i menjar contínuament aliments que ens donen molèsties digestives, perquè el propi organisme t'ho està dient. No passarà res perquè tu mengis un dia, però no estiguis irritant, per exemple, la teva mucosa, menjant alls si el teu organisme no es tolera i tens aquella sensació de molèstia d'estómac. I, per tant, crec que la lògica també s'imposa.
Sentit comú, Maria
Josep? Sí, tant, i tant.
Moltíssimes gràcies per totes les recomanacions que ens ha fet avui l'experta en nutrició i dietètica, Maria Josep Rosselló. Avui hem parlat de les dietes especials innovadores, les dietes miraculoses. Segurament ens ha quedat moltes preguntes a fer, Maria Josep, si vols, el proper divendres, o parlarem del que tu vulguis, doncs ho farem aquí, a Nutrició i Dietètica, el
bé,
primer
si cafè. Bé, si hi ha preguntes, i sempre passen primer les preguntes als nostres oïdors. Si no tenim aquesta carbassa de temporada...
Ah, doncs mira, vinga, va.
Per parlar del tema. tema, eh?
Parlarem de la carbassa,
no? I si
no?
hi ha preguntes, les respondrem.
D'acord, Maria Josep. I tant. Molt bon cap de setmana i moltes
Igualment
gràcies.
Igualment a tots. Que vagi bon cap de setmana.
Doncs nosaltres ho deixem aquí. I avui ens acomiadem amb l'efemèride musical del dia. Protagonista avui al primer cafè, Sara.
Sí, amb The Jackson 5. ABC, em sembla que és aquesta.
Totalment.
Per cert, ahir vaig menjar puré de carbassa i estic molt contenta que la Maria Josep ens digui que parlarà de la carbassa la setmana vinent.
Doncs mira, segurament ens donarà moltes receptes al voltant de la carbassa, que està boníssima, la carbassa.
Ai, sí, a mi m'agrada molt.
A mi m'agrada tot l'any, també t'ho haig de dir.
Sí, home, i tant. Hem de menjar carbassa tot l'any.
Doncs vinga, nosaltres amb el Jackson 5 us deixem i res, només desitjar-vos molt bon cap de setmana.
Fins dilluns. Baby, you and me, girl.